Això venia molt dels valors protestants, no? Però països capitalistes clàssics, cada cop es va vivint més gent sola. O sigui, prefereixes la teva individualitat, si te la pots permetre, o al final, si és involuntària, perquè molta gent d'aquesta que viu sola, el principal percentatge és gent gran, que s'han quedat sols perquè no els han recollit en una casa dels fills.
Però això vol dir que si ens ho poguessin permetre més econòmicament, hi hauria molta més gent vivint sola?
Sí, 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 és el que ha passat al nord d'Europa. Pot semblar bastant trist, sobretot això, si parlem amb la gent més gran, perquè jo tots els meus avis convivien tres generacions a casa, i els meus pares també van conviure tres generacions, i tota aquesta gent...
Les generacions amb tot el que comportava, tiets o no...
Clar, sí, el tiet i el tiet solter, que era el clàssic, no?, que estava per allà també, i sobretot això, aquesta gent gran, que en un país on el percentatge, l'esperança de vida és la segona a nivell mundial... ens trobem que la gent va envellint i es va quedant sola.
Recordo una trucada de fa un any, aproximadament, d'una persona que ens deia que es portava mig any separat de la seva parella, però que seguien vivint junts, dormint al mateix llit, perquè no podien permetre's canviar d'habitatge. No?
En contextos com ciutats com la que estem ara, aquí a Barcelona és molt difícil separar-se. Vull dir, aquí sí que falta... Aquí sí que és un factor totalment econòmic. Vull dir, el tema social ja se'n va, perquè costa moltíssim viure sol i, efectivament, és un més 40% de preu de la compra, però del cost de vida pot arribar a ser un percentatge més alt.
I com a expert en psicologia del consum, el món ens està preparat perquè visquem sols? És a dir, per exemple, al supermercat, la majoria de productes... Els iogurts són quatre, no? Llavors has de menjar iogurts tota la setmana, has de deixar que caduquin perquè els iogurts no passa res.
Però s'han adaptat, també. Si tirem la vista enrere, els que són més grans, havíem anat al Prica els dissabtes i anaves a fer una compra supergran per tota la família, es planificava moltíssim aquesta compra, no? Sí. I es feien aquestes compres tan grans i tan grans, tan planificades, també perquè la mitja de gent que vivia a les llars era el més del doble que l'actualitat. O sigui, l'any que jo vaig néixer es tenien 2,9 fills per parella, l'any 80. Ara es tenen 1,2. Per tant, sí que els súpers estan pensats per la parella...
O el congelador ple... I la nevera buida, és a dir, té allò el menjar del dia, no?, quatre coses, o menjar caducat, que
sí,
també és l'altra opció.
O un altre factor, el que s'ho pot pagar, o el que no planifica molt, el que crescut més als supermercats, és el menjar preparat, en versions, en dosis individuals. O sigui, en els últims anys, el que s'ha disparat més són els plats preparats del supermercat, i si aneu a veure-ho, no són dosis per quatre persones, sinó que solen ser individuals. Vi sol, no tinc temps, me'l compro preparat, i evidentment, clar, que em costa més el cost de vida. La senyora aquesta gran no li costava tant, planificava més.
Telèfon dels al·ludits, Vicent Sánchez.
Home, no, que jo crec que estem tots d'acord, no? No crec que hi hagi això, moltes discrepàncies. Em fa l'efecte que separar-se és un vici que es paga molt car, vull dir, això està claríssim. I se separen els que poden, això també està claríssim. I això també porta a unes relacions moltes vegades en parella molt dramàtiques, també, sobretot en ciutats, és veritat. I on la vida, evidentment, és més cara. I després també pensem que socialment la societat està pensada per un nucli familiar de dos o els que siguen, però per a una relació en tots els sentits, jo crec que les persones que viuen soles són valentes. No tant en el nord d'Europa, perquè és un costum, però sí ara, és una decisió, viure sol és una decisió valenta.
És que el concepte de parelles, o sigui, jo, per exemple, quan treballem temes sociodemogràfics amb els alumnes, parles des de SLAT, que és Living Apart Together. O sigui, parelles fixes, però que cadascú viu a casa seva. Voluntàriament, normalment és fruit d'una separació. Diu,
com es diuen aquests? FARC.
Living Apart Together, LAT. Per tant, normalment vens d'una separació i dius, no, jo vull mantenir la meva individualitat si m'ho puc pagar, perquè tinc el meu piset i l'altre també. Tens els dinkies, que és double income, no kids, o sigui, parelles, que tens dos sous i no tens criatures. Tens gent que comparteix pis, però no conviu amb aquesta gent. Per tant, viu sol, però rodejat de gent, que això és bastant terrible. Per tant, clar, és un concepte de solitud molt, molt, molt ampli, en el fons.
Anna.
Bé, jo crec que aquí hi ha una corba. De fet, fixa que dels que han trucat, el més entusiasta era el jove. Jo penso que quan ets jove tens moltes ganes de viure sol. Fa il·lusió, perquè la teva personalitat, la teva individualitat... A mesura que et vas fent gran, això pot variar. Jo, per exemple, jo he viscut molts anys sola i reconeixo que a mi m'agrada, ho porto bé. Jo prefereixo estar sola que mal acompanyada. Ara, també crec que això ens està portant a una societat on, a veure, abans quan es vivia tota la família junta, hi havia mecanismes de solidaritat, es posava malalta, això ens ha portat al drama de la dependència, es posava malalta una persona gran o una persona petita, i sempre hi havia algú de guàrdia que se'n podia fer càrrec. Ara, en canvi, una persona sola, jo quan agafo una malaltia, m'he d'arrossegar a la farmàcia a buscar la pastilla. Llavors, jo crec que primera, que això ens està portant a una societat més egoista, més desconnectada, amb més desigualtats econòmiques, per exemple, viure sol és un luxe que no tothom pot pagar. No és el mateix, com tu bé deies, compartir pis amb família, amb parella, que amb roommates, que a partir de certes edats, vull dir, els de Friends, diguem-ne, quan tenien 30 anys ja s'acabava la sèrie, vull dir, amb segons quina edat ja no té massa gràcia. I d'alguna manera penso que potser haurem de revisar, potser una fórmula de compromís seria igual que hi ha coworkings, co-livings, per gent gran o per gent jove, sí que tu tinguis espais propis, però amb serveis comuns. Jo tinc la impressió que acabarem anant cap a això, perquè també s'imposarà la necessitat d'una certa solidaritat entre unitats familiars o individuals. No sé com ho veus.
És curiós, perquè és com l'inversa. Quan més vols viure sol, menys pots viure sol, i quan més necessites a gent, menys ho vols. Hi ha un documental, que suposo molts l'han vist, el de la teoria sueca de l'amor, que és terrorífic quan parla, no, del que comença a passar a Suècia, no, de gent que mor sola i que ningú el reclama i que se'ls troben, doncs, per la pudor que fa. Sap greu, perquè venim d'una societat molt gregària històricament i cada cop ens anem a aquesta societat més individualista. Que sí, que hi ha moments que necessita aquesta companyia, però els valors ens porten cada cop més a l'individualisme. I perdem tota aquesta part de la tribu, del grup, i ja el trobarem a faltar quan
però sense idealitzar-ho,
Perquè
tenim una tendència a idealitzar.
Perdem la paciència. Jo reconec que quan portes anys vivint sol, tens una gamma de manies, no en passes ni una. Dius, com que no puc veure l'episodi que jo vull de la sèrie tal, del Netflix tal, en el minut tal, ara mateix? Bueno,
també jo crec que sobre el consum, la solitud deu influir també molt en el consum, no? És a dir, a l'hora d'aquestes compres
més... Si tu pots pagar, la societat de consum ens vol vivint sols.
Si comprar per sentir-te millor, també.
No hem de frenar, no? Sí. Ningú ens dirà per què estàs fent una col·lecció de X coses o per què estàs veient aquesta sèrie. Per tant, a la societat de consum li va molt bé la gent que viu sola.
Sí, o sigui, jo diria, per una banda, és veritat que cada vegada viu més gent sola i cada vegada també tenim famílies senceres, cada vegada més, vivint en habitacions, no? O sigui, que al final la línia que jo traçaria és entre si la soledat és desitjada o no desitjada, i que sovint té a veure, doncs, amb factors econòmics i també, com explicava l'Albert, doncs, amb el fet de que cada vegada les famílies són més petites, no? Cada vegada tenim menys fills, si és que es tenen, perquè la natalitat està disminuint. En tot cas, jo ho resumiria amb que cada vegada som menys lliures per decidir com volem viure. Pels altos costos de l'habitatge, per la precarietat dels nostres salaris i després, òbviament, per aquests canvis sociològics que estàvem posant sobre la taula.
Potser eren menys lliures abans, que t'havies ficat tres nuclis familiars sota una mateixa llar. Vull dir, ara realment, doncs, te'n vas i vas a fer teletreball.
Sí, però tornes, perquè es fa el trajecte a la inversa, no? Tornes a casa
dels pares. Fins als 30 anys no te'n vas de casa, en realitat.
No te'n vas i després és possible que tornis,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí.
Si et trobes en una situació d'atur, en una situació d'impagament de la llar, en una situació de separació que no pots sostenir l'habitatge tu sol, vull dir que...
Aumenta la vulnerabilitat, això està clar, viure sol.
Ah. Sí, sí, clar. Sí, perquè si hi ha qualsevol problema no hi ha ningú que et pugui escoltar. Però és curiós, perquè paraules com la solitud ens sona molt malament i en canvi la individualitat ens sona molt bé, no? El trobar-te tu mateix, tu en el centre, i no, tot ens porta
a aquesta solitud. Però sí que, diferencial que deia la Sara, la solitud no buscada, no? Clar. Perquè aquest és on hi ha un problema, aquí és on tenim un problema.
Que és el percentatge més gran.
Per la gent gran,
aquesta gent gran de solitud no buscada.
Però al final jo penso que la clau està en si ets capaç d'establir xarxes d'ajuda mútua, que això no cal que sigui necessàriament la família, tu pots viure sol, tenint xarxes d'ajuda mútua, reconstruint-la en altres factors, i està perfecte, diguem, no? O sigui, no, no estàs sol.
Passarem dels sodis familiars als sodis a les xarxes d'assistència mútua.
Jo ho dic perquè abans l'Anna deia, no, abans sempre hi havia algú de guàrdia, bueno, hi havia una societat construïda a partir de què les dones, que són la meitat de la població, s'havien de dedicar la seva vida íntegrament a cuidar els altres, i això s'ha acabat, afortunadament. I llavors tot té pros i contres, naturalment.
Però, per exemple, la gent gran, podia morir a casa, no els havia de ficar en una residència.
Les dones estaven obligades obligades a dedicar-se la seva vida als altres.
Bueno, I ara què et penses que passa?
No, perdona, eh? Sí, però vull dir que...
Què penses que se n'ocupa avui en dia?
Per suposat. Però vull dir, com a mínim, l'evolució en aquest sentit, jo crec, amb el que deia abans el Vicent, que no podem caure en idealitzar un món en el que la meitat de la població estava obligada a servir els altres i sense cap possibilitat d'emancipar-se.
I en què les relacions familiars i la vida idílica en el camp i pastoril i totes aquestes punyetes eren tan horribles com ara. El que passa...
Treballant, anant i fent diumenges...
No, el que passa és que la gent, a un nivell clar... el que ha viscut el franquisme, que per això Espanya és Espanya també, el que ha viscut el franquisme, no ha viscut a França, sap què volia dir no poder-se separar o no poder-se divorciar. Mm-hmm. O la pressió social que hi havia, perquè una dona, sobretot, no abandonarà la llar familiar, que estava penat, fins i tot, també.
Sí, sí, clar, de l'àngel de l'hogar.
Clar,
sí, sí.
I aleshores tu dius, ostres, home, ho mire com ho mire, jo no veig aquella idealitat i aquella pastoralitat en aquelles relacions, no les veig enlloc.
Sí, bueno, però a veure, tot, igual que los duelos, companys, són menys, no és el mateix una família amorosa, ben avinguda, no és el mateix viure una parella que t'estimes, parla per tu.
No, parli per tots.
Parla per tu.
Això no existim. Jo no he vist... Jo, el meu entorn, mai he vist... El meu entorn,
perquè tu ets parit i deixat estar,
no,
però hi ha gent amorosa.
Sí, claro,
hi ha gent amorosa.
Clar, com els teus pares.
Parit i deixat estar...
El meu entorn...
El meu entorn de poble
gran, de poble mitjà, de poble petit, on jo estiuava, de 200 habitants, i de ciutat, el meu entorn familiar, miraves al teu entorn i sempre veies unes tensions i un malestar i unes angoixes i uns silencis brutals. Bueno, com a mínim ara, això ja no sé si com a mínim ara mos podem insultar. No, el 90%.
Una bona família ben avinguda és un tresor.
No va posar 80.
És un tresor, i és un tresor social i econòmic.
És un tresor si és amb llibertat, però si la societat t'imposa per tota la vida que no pots separar i que, a més, has de viure tres famílies juntes,
que
les dones s'han dedicat a cuidar els altres, doncs per molt que hi hagi amor en les llars, que òbviament n'hi ha, doncs no és el millor per la gent que hi viu.
Però ara que tens més benestar, si li fiquem una mica de gradisme, anirem bastant millor amb algunes coses.
I en tot cas, la llibertat de poder-se separar d'una persona amb la qual estàs convivint i moltes vegades no tens més remei que quedar-te econòmicament o per llaços familiars o pels fills o pel que siga, és una cosa. Però quan és l'Estat, quan és la societat qui t'imposa que tu no te'n vagis, ostres, no podem negar que hem millorat. És que, si no, aquesta mirada cap al passat, en què sembla que la gent menjava iogurt que no caducava perquè te'l venien d'un en un, etc. Ostres, que no, que era molt dur, de veres. Que no ens pensem que abans tot era meravellós i que ens hem degradat i ara som unes bèsties. És que no és això, crec jo, vaja.
Albert Vinyals, expert en psicologia del consum. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Ja has vist que pots fer un estudi també de nosaltres, de tots nosaltres.
Aquí tenim xitxa.
Gràcies per acompanyar-nos.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for.
Aquest Pla Agora, amb Sara González Zampana Grau, amb Pere Rossinyol i amb Vicent Sánchez, però abans Marisa Gil i Pol Forada. Bon dia!
Bon dia!
Què més farem al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs de seguida rebrem a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio el Tortell Poltrona i la seva filla, també pallassa, la Luara. Tots dos acaben de tornar d'Ucraïna, on han passat 15 dies en acció de Pallassos Sense Fronteres i ara arrenquen una nova temporada del Circric.
A partir de les 11, nova edició de la Teràpia Boomer de Sergi Pàmies. Avui, que es commemora el Dia de la Creativitat i la Innovació, dissertarà sobre creativitat i innovació.
I com cada dia arribarem a les 12 amb el concurs pendent, si voleu posar-vos a prova i mirar de guanyar 200 euros, truqueu-nos al 93201-7474.
I avui a la Renaixença parlaran d'un objecte que fins fa no gaire l'aire el trobàvem a totes les cases, sobretot penjat a la cuina. Les caixes d'estalvis ens en regalaven un cada any i s'anava aprimant a mida que passaven els mesos. Avui a la Renaixença... No, al calendari.
Veus? Però abans, què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz... Hola!
Hola!
Què?
Doncs que, escolta'm, aquest diumenge a la matinada vam conèixer el nou presentador del programa dels matiners.
Sí?
Ho hem sabut gràcies al Xavi Campos. Fins ara, com bé saps, el presentador era en Xavi Canalies, oi?
Sí.
Pobre, però ja no. S'ha tancat aquesta etapa i ara presenta els matiners un senyor grec.
Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Casillanis, si sentiu la remissió de matinada...
Com?
Amb els matiners i el Xavi Casillanis...
Casillanis?
Casillanis? És d'Atenes. És d'Atenes, sí, i ha après català. En Xavi Casillanis. I ara faig el salt a la cadena COPE. Allà s'hi produeix, s'hi ha produït el mateix fenomen de cada any. Quan arriba la fèria d'abril... A Sevilla, el presentador Carlos Herrera es comença a trobar una mica malament i aquella setmana acaba desapareixent de l'antena. Ahir, l'Herrera ja va començar a preparar-se la coartada.
Ay, Dios mío. Malísimo, malísimo, malísimo. Pero malo, malo, de verdad. Ya te informaré. La verdad es que no lo sé. Bueno, chinos y toda Asia, ¿eh? O sea, lo mismo de lo mismo. Bajo el sol. En Espanya.
Ai, això és fastigós, eh? I què ha passat? Que aquest matí l'Herrera ja no ha presentat el programa. Al seu lloc hi havia el Sergio Barbosa, que ha obert el matinal amb la cornada que va patir ahir el torero Morante de la Puebla. Ho ha explicat afectat i amb un nivell de detall que arribava a fer una mica d'angúnia.
La cornada era de 10 centímetres. És una imatge espeluznante. Morante sabe el tremendo desgarro que el animal le está causando por detrás. Cuando un cuerno se te clava en la carne, lo que notas es una enorme quemazón. Luego ya comienza el dolor. No es lo mismo un puyazo limpio que un desgarro feo. Y cuando el toro te empitona y te levanta en el aire, la carne se te desgarra. Esa parte del cuerpo es muy delicada y los médicos de la maestranza han tenido que emplearse durante dos largas horas para hacer literalmente una reparación de esfínteres.
Venga, veo.
Uau. Per cert, Xavi Casillanis és realitzador d'esports de TV3.
Ah,
igual aquí hi ha hagut alguna...
Nou presentador dels matins.
Sí. No em veig el Canal Ies sent realitzador d'esports, però...
Ni el Xavi Casillanis
no fent
els
això
matins.
No ho sabem, això no ho sabem, igual sí.
Bueno.
L'any que ve hi ha una vacant.
A on?
Els matiners.
Ah, per què?
No sé, el Xavier Casillanis podria...
Bueno, doncs truquem-lo.
I a la xarxa, Joel, què han dit?
Avui porto fatxes, Ricard. Ja em sap greu haver de fer aquest paper, però trobo que val la pena, sobretot si són fatxes fent el ridícul. Comencem al metro de Madrid. Una dona es dedica a anar en metro amunt i avall cridant Espanya cristiana i no musulmana. Va cridant això pel metro fins que un home li fa la pregunta, jo diria que adequada.
Espanya cristiana i no musulmana. Primero mi país y luego los demás. Estoy harta, quiero defender mi país, porque primero España y luego los demás. España cristiana y no musulmana.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Hace cuánto que no vas a una iglesia? ¿Hace cuánto que fuiste a una iglesia?
Pues mira, yo
te... Dime la verdad, respóndeme con la verdad. Sí, la verdad.
Yo no creo en iglesias ni en imágenes.
Menys de 5 contradiccions és dogmatisme, que diuen... I ara marxem a Algeciras, a la presentació del cartell de la Fèria Taurina de la ciutat. Després d'anunciar totes les corrides amb els seus respectius toreros, tanca l'acte la intervenció del youtuber economista Antonini de Jiménez. Tu el coneixes, Anna Grau?
Sí.
Una autèntica estrella a Sevilla amb més de mig milió de seguidors. Doncs atenció, l'Antonini.
Si Noelia, si Noelia hubiera presenciado una corrida, hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender sus dolores. Los hubiera toreado. ¿Cómo iba a entender la chiquilla que podía haber toreado el dolor si en su ciudad natal, Barcelona, está prohibido torear?
Toma ya.
Porque un torero, lo voy a decir alto y claro para los periodistas, un torero nunca mataría a una persona, como si lo hacen 105.000 antitaurinas cada año con sus bebés no nacidos en clínicas abortivas.
¿Qué? Què, Anna?
Bueno, és...
Sí, és imbècil.
No, no, però...
Sí, sí, bàsicament és això.
Té molts seguidors, eh?
Sí, no, clar, clar. Sí, sí, no, seguidors...
Belmontes va pegar un tir, eh? Potser ell no era persona, però va matar una persona.
Mira, doncs ja hem refutat la teoria de l'Antoni.
Era Belmonte.
Era ell mateix.
Bueno, però era una persona o un cavall.
Era una autoeutanàsia perquè estava...
Lo que vulguem, es va matar ell mateix i va matar una persona.
Bé, en tot cas, és molt possible que entre el 500.000 de seguidors d'aquest Antonini... sí, 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 compti, per exemple, Santiago Abascal, que, per cert, divendres passat també estava a Andalusia i uns antifeixistes van anar a rebentar-li un míting i va haver moments de tensió i, per algun motiu, va acabar dient-li, doncs, hijo de puta, a Pedro Sánchez.
Vale. Home, jo no sé com dir l'acte, com és oficial.
Vale.
En mi productiva de Sánchez, en mi productiva de Sánchez, tiene 2 km de distància i más
vale.
Que
con el visual. Vale. Això no lo vamos a permitir.
S'ha de dir que ha preguntat per l'incident. Abascal ha dit allò de que era una conversa privada i que no té cap intenció de disculpar-se. Jo la veritat és que li agraeixo l'honestedat i com a mostra d'agraïment acabaré amb un senyor d'esquerres fent el ridícul. Per compensar, a Televisió Espanyola estan parlant d'una persona mossegada per un tauró a les Maldives. Ramon Espinar, tertulià del programa, i Ínclit Podemita confon de manera molt ridícula les Maldives i les Malvines.
A las Maldivas solo hay que ir a ayudar a recuperarlas a nuestros hermanos argentinos. Todo lo demás...
No bueno, sí. Bueno.
He de dir que el més trist és que ningú li corregeix.
Ja. Hem d'anar tancant l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Vicenç Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Màrius Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Preparat per Sant Jordi?
Sí, preparadíssim.
Què faràs? Què faràs?
Home, tot el dia, passeig de Gràcia amunt, passeig de Gràcia avall, allò molts llocs, però la prèvia tenia una consulta per tu.
A veure.
Avui anem a Sabadell, per exemple, i érem a Lleida, no sé què, i he vist que a Sabadell teniu llibreries sinònimes, perquè a les 6 hem d'anar afirmem un lloc que es diu la casa del llibre i a les 7 un lloc que es diu la llar del llibre. I m'han dit, n'hi ha uns que són el Barça i els altres són l'Espanyol. Sí. La meva pregunta, per saber una mica per on trepitjo, qui és el Barça?
La llar del llibre.
La llar és el Barça? Molt bé. Queda clar. Que
la casa del llibre és la casa del llibre que pots trobar a molts llocs.
Arreu.
La llar del llibre és una... Llibreria institucional de Sabadell històrica que a més a més fa molts anys que s'hi dedica.
Llar, dolça llar.
Sí. I va haver-hi una polèmica amb això, eh? Va haver-hi una campanya...
No, no.
Sí.
En fi.
De llar només n'hi ha una.
Aquest seria el titular. De llar només n'hi ha una. També, bé, a favor.
Això és avui?
Això és avui,
a quina hora?
Tarda. A les 6, a la casa, a les 7, a la llar.
Molt bé. No els expliquis a la llar que vens de la casa.
D'acord.
No acaba de cascar per la ràdio pública catalana, com qui no diu res.
No cal. Bueno, dit això, va, avui què?
Dit això, avui l'Aringuarius feia. Cobra el raïm segons la tarifa acordada. La resposta era per cep.
Ah, clar.
Perquè percebre vol dir rebre una quantitat acordada i si l'acord és per cada cep, el percebrà segons el raïm que faci cada cep, no? Déu-n'hi-do, 1.134 dels 1.434 participants a l'encertada, per tant, dona 9 punts per a la Lliga, guanya el lot de la lletera de Campllong, un senyor de Barcelona, Fausto Ribón Aguilar, de Barcelona.
Caramba.
I també ens heu dit Barema... Barema amb B alta, Barema amb B baixa i molt percep acabat amb B alta. O sigui que fem una mica de gramàtica i no de dramatisme i diem percep, s'escriu amb P al principi i P al final.
Al final. Màrius Serra, gràcies. Bon Sant Jordi.
Moltes gràcies.
I bon Sant Jordi també pel Vicent, per l'Anna, per la Sara i el Pere. Que vagi molt bé.
Igualment,
gràcies. Una pausa i de seguida ens acompanya Tortell Poltrona i la seva filla Luana. Ara tornem.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tu què faries si et toqués el nou rasca 5 anys per tu de l'11?
Doncs amb 250.000 euros que et donen tucutuc, m'agradaria gaudir de coses que facin tucutuc. Un cavall, per exemple.
I amb els 10.000 euros tucutuc que et donen després cada mes durant 5 anys?
Doncs m'agradaria agafar la maleta i anar-me'n tucutucutucutuc a voltar per Berlín o per Kyoto. Tucutucutucutuc. M'hi trobo bé fent tucutuc.
Rasca 5 anys per tu de l'11. Un premi de 250.000 euros a l'instant i 10.000 euros al mes durant 5 anys. Rasca i estiga't 5 anys fent tucutuc.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca.
Ara a Lidl 500 grams de filet de porc per 3,29 t'estalvies un 13%. I amb Lidl Plus 600 grams de pit de pollastre per 3,35 t'estalvies un 13%. Lidl, val la pena.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
Ai.
Forada la paret?
Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
Cada dia pots recórrer 20.000 llegües de viatge submarí, pujar cims borrascosos, tornar-te més sàpiens i fins i tot conèixer el petit príncep. I tot en un tancallibri de fulls.
El 23 d'abril és Sant Jordi, dia del llibre i la rosa. I el Cort Inglés ho celebrem ja amb un 5% de descompte a la nostra llibreria, a la botiga web i app.
Perquè llegir es converteixi en la teva història interminable.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga,
adéu. Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Anotant i siguin efectius davant.
Avui, a partir de 9:15, Barça-Estrella Roja. Els nostres peus... El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Que a vida devia ser ben mellor i serà, mas un nou impede que eu repita. És bonita, és bonita i és bonita.
Tortell Poltrona, bon dia.
Bon dia, bona hora.
El nas de goma, l'ull pintat, cabell de parolla, bombi esbotzat, és el que diu.
Tot això, sí.
És el que diu aquesta cançó.
Sí.
T'identifiques amb els versos d'aquest poema?
Sí, sí, a mi sí? Aquesta cançó de brasilera és un himne. Allà és un himne. I tinc unes quantes anècdotes fantàstiques de començar la cançó aquesta, anar allà quan pujo la bandereta de la puça i trobar-te 2.000 persones que te la canten tota. I tu, a genolladet, posant una cosa a 20 centímetres, que dius que
pari
el món.
És un himne, sí.
És un himne.
Hi ha uns versos que diuen que el pallasso plora per la humanitat, pel que té gana i no té menjar.
Bueno, sí, el pallasso ha d'estar molt a prop de les emocions humanes i, per tant, el plor és un sentiment de dol, de dolor, però també d'alegria. El millor és plorar de riure.
Però és difícil, plorar de riure.
No, depèn del pallasso que tinguis a davant.
Sí.
Jo que visc a la muntanya, he baixat avui amb la Luara,
sí.
I només entrar aquí al Taita, que és el bar de tota la vida aquí al costat...
Ja t'has fet un fart de riure.
Ja m'he fet un fart de riure de veure que hi ha gent que vesteix exactament igual com quan jo era petit. Porten aquelles sabates enllustrades d'aquella manera, aquell traje amb el puny que surt per allà sota, i penses, i tu, que estem al segle XXI... No?
Bueno, però...
seres humanos!
Sí, sí.
Són seres humans!
Luara Mateu, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Molt ben acompanyada.
Sí, no ens avorrim.
Ja fa uns quants anys, no? A l'hora també és pallassa, i tu, de fet, Luana, acompanyes el Jaume, el Tortell Poltrona, el teu pare, alguns viatges amb Pallassos Sense Fronteres. Veu estar a Ucraïna.
Sí, de fet, aquest últim podríem dir que em vas acompanyar tu amb mi, no?
Sí, sí, ara vaig de subjefe.
Ja. Vas deixant pas.
No, em prenen els galons, que és molt diferent. Em prenen els galons. No, de fet, aquesta expedició, quan marxen Pallassos Sense Fronteres, hi ha un que lidera l'expedició i és la persona que tria el seu equip i la que pren les decisions. I quan te'n vas a la guerra no te'n vas mai amb persones que no t'hagis menjat com a mínim mig quilo de sal. O sigui que has de conèixer-te una mica per poder compartir el risc, no? I em va triar, em va dir si volia anar-hi, i vaig dir, hombre, encantat de la vida. Ja hi havíem estat l'any passat, vam estar allà a finals de novembre a desembre, i hem tornat, i brutal. Bueno, hi ha una carta que ens van fer els de Rocada de Zitomir.
Rocada és l'organització que ens acollia allà, el nostre contacte que ens va donar ACNUR.
Que si tens dubtes de lo que vols fer, te la llegeixes i tornes a buscar el bitllet.
Mira, bàsicament llegeixo la directora de Rocada, aquesta ONG, deia no sabem com agrair que vingueu a fer això en un país en guerra, no sabeu el bé que feu, entre moltes altres coses, no? Per tant, diguéssim que en aquest sentit sou molt útils. Estem mirant molt cap a l'Iran, cap a diferents guerres,
sí.
Però el que està passant a Ucraïna... Fa temps que no hi posem una atenció mediàtica, no?
Bueno, perquè els éssers humans ens acostumem a tot. I això vol dir la nostra capacitat de resiliència, en definitiva, també és una cosa positiva, però ens acostumem a tot. O sigui, ara ens hem acostumat, portem més de 4 anys, precisament el dia del 4 aniversari del començament de la guerra estàvem allà, i la tristesa general era brutal. O sigui, pensa que quan actuem allà, actuem a... Hi ha dones, joves, dones grans... i nanos. Els altres no hi són. Llavors tens la sensació que estàs actuant davant de dones que tenen el marit al front o que no el tenen, 150.000 morts porten, 150.000 herois, i després els nens que pensen que el seu pare no saben si serà com el veí que es deia Oleg, no? Que ara és heroi, que el pot anar a veure amb una foto que fan de 50x60 que la posen a l'entrada del poble. Cada dia, a les 9 del matí, hi ha un minut de...
Silenci.
De silenci, de funeral, i es para el país, es queda tothom clavat al mig de la carretera, al mig del carrer, al mig del... Allà paren, i de tant en tant sents que entra un heroi. Un heroi entra amb una furgoneta normal, una Fiat Ducato, normal, eh? Entra l'heroi amb la música d'eslava ucraïna, amb les banderes blava del cel i groc del blat, que és la bandera d'Ucraïna, i la vermella i negra de que nosaltres, abans morir que no pas deixar-nos que ens facin russos. És brutal. Mm. És una sensació brutal, però aprens moltes coses.
I jo insisteixo, eh? Luana, com es pot fer humor en un lloc així?
És molt necessari. Tenen moltes ganes de riure allà dins. Estan, sobretot els nanos, necessiten recuperar la seva infància, d'alguna manera. Llavors,
els estan robant, no?
És que se'ls hi ha pres, però no... O sigui, ells... No és que la societat d'allà dins no es preocupi pels nens, però és que queden en un segon pla. Llavors, quan tu vas allà i procures fer-los riure... Ja no només els nens, eh? Tots els adults que també ens hem creuat, tota la gent derrocada d'aquesta organització que ens va acollir, que són els que s'encarreguen de fer-nos la gira, de buscar-nos els llocs de tal... Aquella gent que són els que més en contacte estan amb els afectats per la guerra, són els que també... Els adults que més benefici en treuen de la nostra visita, perquè estan tot el dia treballant en situacions de a nivell emocional duríssimes, i de cop un bri d'aire fresc els hi dona energia per tirar.
Clar, és a dir, el que és inesborrable per vosaltres quan aneu a la guerra és la cara de felicitat d'aquelles persones.
Home, tornes carregat de piles. El problema quan arribes aquí,
sí.
Que arribes aquí, que tothom ho té tot, hi ha una situació de pau... collonuda, no falta res.
Ningú valora res.
No falta res en el súper, hasta vas a la gasolinera i tenen consoladors, que allà a la benzinera del meu poble tenen consoladors i tot, allà a la benzinera. Pues, i aquí, hòstia, tothom està amb la llet i tothom no diu bon dia, és brutal.
Sí, no, i no és només també, no és la felicitat d'allà, sinó també hi ha un punt de l'agraïment, del ser vistos, del dir, ostres, encara us en recordeu de nosaltres, perquè hi ha un punt que ells allà se senten sols i a més estan... amb la sensació aquesta de que estan lluitant una guerra que no és només la seva, sinó que també allà hi ha un punt d'inflexió, no?, que per Europa és important, perquè si això, si realment Rússia ara es menja Ucraïna, perquè no és que només vulguin aquell trosset, és que si, després d'aquell en voldran un altre, i així és l'imperi, no? Llavors, allà ells se'ls estan donant armes, se'ls està fent aquesta mena de suport, però qui pateix realment les conseqüències, perquè els aranzels, l'economia, sí, es veuen coses, però les conseqüències reals estan passant allà a Ucraïna i porten molts anys, quan se suposava que eren dues setmanes.
I molts morts. Mm. És el lío.
Tu, Jaume, fa molts anys, de fet, dècades, que viatges amb pallassos sense fronteres.
Sí, 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 vaig viciar amb això.
Has detectat per això diferències entre les guerres d'aleshores i les d'ara?
Bueno, ara les guerres són amb drons, i ha entrat el món digital a la guerra. Si tu mates a un enemic, et donen tants punts. Si el fas presoner, et donen 10 més vegades els punts d'haver-lo matat, perquè és intercanviable. A la que tens tants punts, pots aconseguir un casc amb visió nocturna, pots canviar la teva arma. Els nens d'un institut que vam anar, nanos de 12 anys, a sota de l'institut, hi ha unes càmeres on ells aprenen a fabricar de drons, i a sota encara n'hi ha una altra on ells fan pràctiques de tir. Coses que jo vaig fer la mili, però no m'hagués imaginat mai que això fos tan bèstia. Passar són eslaus, també, intentar entendre... Clar, jo sóc més, jo que sé, de Machado, per dir-ho així, o García Márquez, intentar entendre Tolstoi o Dostoi, és que és molt difícil per mi. Ells han decidit que és molt més important la dignitat que la vida, i això ho tenen tots absolutament assumit. Amb la qual això pot durar fins que hi hagi igual fins que hi vagin més pallassos, potser, no sé.
I la canalla, notes la canalla d'abans i la d'ara, que són igual de transparents, igual d'innocents? És una pàtria que mai es mou, aquesta?
Sí, hi ha molta diferència dels nens de mar, els nens de muntanya, els nens de barri ric, els nens de barri pobre, els que tenen contacte amb la natura, els que només viuen de l'asfalt. Però hi ha tot una franja d'edat, fins que s'arriba a l'adolescència, que llavors ja no et manifestes com ets, sinó com vols que els altres et vegin, perquè ja tens capacitat reproductiva i és el més important que has vingut a fer en aquest món, no? I aquesta franja es manté bastant igual. Inclús et diria que agraeixen a les històries en directe perquè estan farts de veure coses en dues dimensions i quan les veuen en tres dimensions flipen.
Sí, sí.
I tot i així, allà tots amb el mòbil en mà per gravar-se el record i poder-ho ensenyar. Nosaltres tenim la teoria de que l'afició de gravar-ho és tan forta per poder-ho enviar a la família que no hi és, no? Al pare que està al front, perquè tenen una relació encara més forta que nosaltres amb el telèfon, i és perquè els vincula amb tota la família que tenen lluny.
Mm. És veritat que la cultura és sempre maltractada, no? Però quan hi ha una pandèmia o quan hi ha una guerra, de cop i volta te n'adones que és el que necessitem per salvar-nos, realment. Evidentment,
sí,
primer has de salvar la vida, no? Però la cultura ens protegeix, ens cura l'ànima. Quan va haver-hi la pandèmia, aquelles llibreries que es van organitzar per enviar llibres, no?, tot allò ens anava donant un bri d'esperança, al final. És el que necessitem per sobreviure a les situacions més adverses, no?
Sí, però és que som un gremi, som una espècie, som els humanos, no? El que passa és que el món capitalista ens ha fet malbé, perquè ens ha individualitzat absolutament. Només ens faltava aquest aparat que sembla que sigui companyia. Que no... Sí, digue'm bon amic. Ara estic molt content perquè han inventat l'Alexis.
Sí, l'Alexia. Oh, sí.
No, l'Alexis, el masculí. Sí, és igual, fa el mateix, exactament el mateix. És l'Alexis, Alexis, fes-me això. Però li has de dir quatre vegades i triga bastant més a resoldre.
Sí. La vida a la guerra com és, Luara?
Intensa.
Perquè sí, heu treballat en baixes temperatures.
Sí, no, és... O sigui, allà realment no... És aparentment normal. Més enllà del minut de silenci o quan entren els herois o quan et passeges per les places que vas... O sigui, sí que el país està atacat de guerra, però allà són, per exemple, fanàtics de les flors fresques i segueixen venent flors les 24/7 encara que hi hagi toc de queda.
És un acte de resistència.
Exacte.
Sí, el buscar la normalitat.
I el fet de poder sortir i veure algú al vespre encara que a les 12 tothom hagi de ser a casa perquè si et pillen pel carrer malament, però sí que com aquesta cosa de sí, compromís, tots posats en intentar ajudar al màxim el país perquè ja no sigui el front, almenys d'alguna manera més interna, però, per altra banda, sense deixar de viure, perquè al final, durant 4 anys, els que en aquell moment eren uns nens, ara ja s'estan preparant per anar a la guerra.
I està ple de mutilats, amb crosses de ferro, d'aquestes cames ortopèdiques. És molt bèstia la guerra. Bueno, i aquesta és una guerra bèstia, però el que està passant al Líban és una altra, el que està passant al Sudan és una altra, i a més la poca ingerència dels països que tenen la capacitat tecnològica i econòmica per fer-ho és absolutament bueno, és de pecat mortal, diria ja, no? Perquè sembla mentida que amb tots els recursos que nosaltres tenim no siguem capaços de posar una mica de seny. Mm.
Tu saps mai el psicòleg, Jaume?
Tinc una psicòloga que m'estima, sí. Treballem amb la Ingeborg Porcar, que és la psicòloga d'emergència, i l'altre dia que se'm van caure les carpes, el dia 12 de febrer,
sí,
em va trucar per dir-me: Jaume, sàpigues que estàs en un procés traumàtic.
Per si no ho havies notat.
Sí, sí. Sí.
Què va passar? Què va passar?
Home, que va vindre vent de 190 per hora. Sí. O sigui, esto no va parar ni un cotxe. O sigui, és...
I es van dur tota la carpa.
Una carpa. Bueno, una se la van dur, una carpa d'un 17 metres d'alçada i 37 metres.
La més gran. I més vella.
I més antiga. Aquella, els pals que són de 15... són uns pals immensos, es van clavar 1,5 metres a terra, per dir-ho d'alguna manera. I la petita ara li diem la carpa Miró, perquè l'hem soldada, totes vam estar 10 dies soldant plàstic, i podrem tornar a anar de gira perquè puguis tornar a
venir. Però per tant ja està tot arreglat ara.
Bueno, no, tot
la
arreglat.
La petita sí, la gran no. La gran ara ha passat a ser una glorieta que la utilitzarem per fer coses a l'aire lliure i així. Okay, de moment sí. Protegeix la pista que va quedar completament destapada.
Ens adaptem. Bueno, i també una caravana que va entrar-hi un pal per dintre i la va rebentar. Sí, bueno, però per això estem, no?, per arreglar les coses.
Sí, sí. Bueno, de fet, vau tornar d'Ucraïna i ja vau començar amb el Sirkrik, vull dir que
sí.
Ja és una cosa acaba, comença l'altra, eh?
Sí.
Quants anys portes ja amb això?
Aquest és el 7è.
No, home, sí. Amb això ja ho sé que portes molts anys. Amb el festival del Sirkrik.
Aquí 16, és el 16.
Sí, aquí, el 16, sí.
Del 22 de març que va començar fins al 7 de juny.
Sí, exactament.
I què hi haurà aquest any?
Hombre, bueno, tenim un espectacle estupendo que és l'Embambat, on som en pista, som 13, tots toquem, tots fem coses, tenim la Diana Gelabert que fa un número de corda volant brutal, tenim el Fonco que fa un número de bicicleta, tenim les mans a mans de l'Otto. És curiós la perquè tothom viu per allà, però n'hi ha un de Dinamarca, el Cal, un altre de la Patagònia, un altre de Sevilla, un altre... I parlem tots en català. Perquè sí.
Es pot fer.
I llavors és molt divertit, perquè quan que no el parlen tot bé fa risa.
Clar, sí. I ajuda.
Però a part d'això, els diumenges, que és a les 11:30, abans del dematí, el Follet del Montseny, que és amb Joan Grivegrau, fa una passejada pel bosc de Ribera, que és el bosc del Martí Boada, per dir-ho d'alguna manera. Els dissabtes a les 11 fem la Petita Lu, després el dia 24 de maig hi ha una fira d'espectacles on hi ha de tot i tot i tot, que hi ha moltes coses.
Per venir a passar el dia en família i arribar planxats a casa.
Això és molt important. Això, arribar planxats és el més important.
Sí, i també ens ve a veure el poni pissador.
El poni menut.
El poni menut, sí, perquè petitet.
És per...
Però després hi ha una altra cosa que és molt, molt, molt interessant, que és la mostra d'escoles de circ, que és que convidem a les escoles de circ diferents. L'any passat va vindre la Rogelio i aquest any els hi ha tocat el premi a l'INAC de Portugal, a la Sac Lidó de Toulouse de França i els de Carampa de Madrid. Passen 4 dies o 5 dies allà al circ convisquent tots plegats i el dissabte i el diumenge presenten els seus treballs de fi de curs, amb el qual una mica ens dona accés a veure què...
Què hi passa?
Què hi haurà més enllà que nosaltres?
Què s'hi cou al món, no?
Sí.
No, és fantàstic. De fet, has aconseguit, jo crec que no hi ha nen de Catalunya que no hagi passat mai pel Sirkrik, no? Vull dir que és un...
Bé, ara, a més, estem amb allò de les escoles, que sí que passen molts nens en les activitats escolars. I
un dia al Sirkrik, no?
Supermaco, sí.
És fantàstic.
500 nens. Tenir la carpa plena de nens té un punt de dificultat i de proesa, no? Perquè els nanos també cada vegada veuen menys coses i encara menys en grups tan grossos de nens. És com que qualsevol... El primer dia, per exemple, vam provar de fer un blackout per començar l'espectacle de zero, i tots els nanos es van posar a xisclar i vam decidir que no podíem apagar les llums, perquè llavors era el quarto oscuro, feia...
Clar.
Molta emoció.
Vam tornar-les a encendre de seguida.
Sí, sí, clar.
No, però és fantàstic.
És que al final, clar, vosaltres, o sigui, fa molts anys, tu em deies ara 70 anys, m'has dit...
Clar, jo que vaig ser el pallasso, com tots els humans fem el pallasso des de que naixem, i el que passa és que qui dissimula molt bé.
Bueno, i aquí es professionalitza, que és el teu cas.
Bueno, clar, jo cobro.
Sí, sí, però també has lluitat molt. És a dir, tu fa molts anys que tens una manera, teniu una manera d'explicar, no? Teniu un propi univers de fantasia. Que és,
home, vivim
que és,
una
que és
mica
magnífic.
Al marge.
Sí.
Clar, jo avui quan baixava a Barcelona dic que realment som els libertos. Som els libertos que paguem un preu, per la nostra llibertat, però no estem condicionats a que ens esclavitzin amb hipoteques, amb la necessitat de tindre un cotxe, que aquest cotxe pugui entrar a Barcelona, que t'hagis de fer un seguro de vida, que és absurd. Seguro de vida, diu ja, perdó. Pues això. I llavors jo penso una mica que estem molt condicionats amb una societat una mica esclavitzada, no? Perquè si no compleixes la pauta és molt difícil sobreviure. I dintre del món artístic n'hi ha uns quants que hem aconseguit convertir la nostra passió en una feina que se'ns retribueix per poder-la fer, no? I això ens dona una forma de caminar diferent.
Però la recepta és la resiliència?
La resiliència és bàsica, l'il·lusió també. I el no tindre por és necessari.
I no l'has perdut mai, la il·lusió, en tots aquests anys?
Els vespres. No.
Jo què sé.
No, perquè tu saps que som efímers, absolutament efímers.
Això ho han dit.
I conforme et vas acostant, quan vas passant voltes al sol, cada vegada et sents més efímer. I jo penso que a partir dels 60 ja et pots donar per agraït, per dir-ho d'alguna manera, i per tant cada vegada que torna a sortir el sol, doncs és una possibilitat més per poder-te equivocar, per poder-te aprendre, i com deia el Menotti, deia que bien que hoy es domingo y juega Diego Armando Maradona. I jo penso que bien que avui es diumenge i tinc la possibilitat de sortir a escena i veure la cara que fan quan em veuen fer les meves coses.
I això de tenir una filla que s'hi dediqui, també?
Bueno, una filla i dos fills.
Sí, sí,
sí.
I una neta, de moment.
Una neta, sí. La Thaís està estudiant per fer de pallassa i un dia va dir que volia ser pallassa com el seu avi, no? El seu pare.
Però és allò que el pare diu, no, vull que us dediqueu, que és molt sacrificat, o és un orgull per tu que segueixin?
Per mi és un orgull que hagin après, sense que jo tingués la intenció de fer-ho, que es pot caminar per la vida per una escala diferent, que és la de la marcada.
És molt difícil. A mi, si em preguntes, és molt difícil néixer a fora i voler entrar. O sigui, realment ha de ser perquè vols tenir una vida com molt discreta. El teu caràcter t'ha de portar cap a un altre costat, però lo normal és que quan t'has criat convivint amb gent tan internacional, quan has sigut capaç de viatjar a tants llocs, ostres, és que el circ ens ha obert tantes possibilitats, que després tancar-les per entrar a ser funcionari, a mi personalment em costaria moltíssim.
Però tu notes això, Luara, que amb la teva infantesa, els teus amics, notaves que tu eres diferent per com estaves vivint la vida?
Sí, jo vaig estar estudiant fora. Va haver una gira que vam fer per Espanya quan jo tenia 6 anys, que quan tenies 4 nanos dins del circ, el ministeri et posava una mestra. I aquella mestra ens va fer de profe a 4 nanos d'edats totalment diferents. Llavors, sí que entre nosaltres els nens érem amics, però els nostres amics era gent gran. Els artistes eren els que jugaven amb nosaltres. Llavors, també, quan això va ser una tornada, clar, als 6 anys encara no has format la teva personalitat. Quan vaig tornar a l'escola, a part de que hi havia com una certa afició per ser la filla del pallasso i per veure què ens explicava aquesta noia, també hi havia un punt de no acabar d'encaixar.
Mai.
Perquè, a més, els caps de setmana, després d'haver marxat aquest any, els caps de setmana sempre me n'anava a treballar amb els pares, perquè jo ho volia, però quan hi havia les festes d'aniversari, els xiquiparcs i aquestes mogudes d'aquella època, jo no hi anava mai.
I en l'adolescència vas tenir aquesta discussió de dir, vull formar part d'aquest món del xiquiparc o no? O no?
A l'adolescència, xiquiparc ja no volia, però ja, sí que...
Si xiquiparc a l'adolescència, és que...
No, sí que hi havia un punt de voler fugir d'això i pensar, ostres, és que el circ és molt complicat, hi ha molta feina que no és artística. Jo vull fer teatre. El teatre ja està posat, tu vas allà, fas de diva. I després vaig estudiar teatre i vaig veure que no acabava d'englobar tots els valors i tota la força de la màgia del circ. I llavors va ser, bueno, pares... Què? No puc estudiar a cap altre lloc que no. O sigui, no puc perdre el privilegi i la sort de poder aprendre des de casa. I per això em vaig quedar.
Bueno, perquè et vaig portar al Líban.
I també als 17 anys va ser la meva primera expedició en Pallassos Sense Fronteres. I allà sí que... Sí, estava, allà sí que estava tonta de discoteques i reggaeton i tal, i se'm va canviar.
Bueno, l'altre dia vaig parlar amb el Sadar Jamal, que és molt amic meu, que li ha donat la creu de Sant Jordi, i encara l'Oana encara se'n riu, perquè és el traductor. Quan anem allà, intentem donar-los la benvinguda, i l'Oana encara era capaç de recordar-ho fa quan una setmana, el que et va ensenyar el Sadar.
En àrab.
Sí.
Nahnu muharrijin wajid nauna lenambaset maabab.
Molt bé, som un grup de comedians que venim aquí per fer-vos passar una estona agradable.
El Circ Cric, considerat un referent del circ contemporani al sud d'Europa, Jaume Mateu, Luara Mateu, gràcies per acompanyar-nos, per portar la màgia arreu de Catalunya i sobretot per fer-ho també més enllà on hi ha necessitat també de riure. I gràcies també per aquesta estona, que ha estat un plaer, com sempre.
Moltes gràcies. I ara aquest estiu igual tornem a sortir de gira amb la carpa petita.
Ah, sí?
Sí, venga. Perquè ens hem donat compte ara que a Tarragona no hem anat mai. Hem fet coses a Lleida, oh, poquetes...
Però l'estiu fa calor, a Tarragona, ja podries
però
buscar...
Però actuarem a les 12 de la nit.
Ah, llavors ja està. Jaume Mateu, Luara, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ara tornem.
A tothom li faltes tu, ja saps on som.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 2 de maig. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
Soc l'Oriol Mitjà i us convido a llegir On neix la llum, el relat de la meva depressió.
Un llibre necessari i valent, que ja és tot un èxit a les llibreries. On neix la llum, un llibre de columna.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Ei, Marta! Arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3CAT.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els a la uni.
I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Sant Pau Festival presenta 3 nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Buchkov i un final brillant amb l'ocell de foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Fel, què tal?
Què tal? Que, hòstia, ja setmana Sant Jordi, eh? Setmana sí. Grande.
Home, farem grande. La Renaixença, eh, també?
També, sí. també.
Des del Passeig de Gràcia. Sí, sí. Amb Consell de Cent, Peyu.
Sí.
Allà en directe, bon eh? Amb tot,
bon dia.
Ja
m'estic medicant. Una pastilleta cada dia.
Et mediques?
Per quan he d'anar a Barcelona, sí. 10 dies abans faig una pastilleta.
No ho hagués dit mai, que et medicaves.
Perquè si no m'agafa un... Bueno, se'm tapa el nas, agafo mal de cap. Llavors el metge
quines
em va
retornar també, la mare que em va parir, quines manies.
Jo m'he passat el tall aquell de la gravació del Camp Nou. Sí. I així sí. Ja em vaig mentalitzant, que sé què em passarà.
És
que...
de les vegades que t'he sentit més emprenyat per la ràdio. I jo perquè conec i sabia el que hi havia més a més a darrere, Freixades, perquè no deies ni la meitat del que volies dir en aquell moment, en aquell tall. Tu, escolta'm, que no em pensava pas que poguessis connectar avui. Tot bé, ahir va caure el cel a sobre, tu, Freixades.
Hòstia,
va caure pedra,
va ser molt fort.
David Carbúcies, però jo no ho havia vist mai, eh? Hi va haver un moment que em vaig espantar, perquè llavors quan paraves a sota un túnel passaven els camions a 130 per hora, 180 per hora, 250 per hora, que llavors deies que se m'emportarà aquest camion.
Però va caure pedra, però ara 24 graus, Arbúcies, ara mateix, per exemple.
Sí, no? I ahir, quan vaig arribar a Arbúcies, ja tornava a fotre sol, eh? Però va ser com si caigués al món, eh? Però jo pensava, com baixin aquelles grosses que van baixar amb el Lleu, em sembla que era a la Bisbal, fa un parell o tres d'anys o quatre, que va rebentar vidre. A Sant Pere de Torelló i a la Bisbal. Hòstia, sí. Cagat, eh? Va ser... Boh. Hòstia, boh. És que, hòstia, quines experiències la vida, eh? Boh. Hòstia.
M'agradaria que
el temps... Envoltat poc, també, eh, Raül?
La gent... pedres, eh?
La gent se'n va a l'Àfrica a buscar aventura. Baixes de Vic a Arbúcies amb cotxe. El que vaig viure ahir. És que jo ara ja em miro la vida d'una altra manera.
Ja t'entenc.
Vull dir, a mi m'ha canviat la manera.
Has tornat a néixer.
Sí. No, jo m'ho agafo molt diferent.
Ja ara vius més el moment, no? No tantes tonteries.
No, exacte.
La carrosseria ve del cotxe?
La meva és la que em preocupa. El cotxe rai, vull dir que... No, el cotxe també ve. No tinc bé. Un tanc, vull dir que... Però a mi ara ja m'és igual el cotxe. Vull dir, jo vull el rai.
Sí, no,
jo ara he après a viure amb molt poc.
Ja podem faràs un llibre d'això.
Sí.
L'experiència de la pedregada. Sí,
sí. El dia que vaig estar a punt de morir.
Sí. Ara, hòstia, bueno, és que va ser molt...
Ja que han fet llibres, per menys, eh?
Sí, i tant. Sí. I se n'estan anunciant alguns ara mateix, que també déu-n'hi-do.
Sí. Bueno, no, hòstia, us ho recomano, per això, per fer un cap... A vegades us preocupeu per xorrades i dius, he vist caure pedra al meu voltant, que... Va, senyors, el que he crescut jo amb aquesta experiència.
Com persona.
Sí. És que la vida, quan la mires de cara...
Hòstia.
Sí.
Que si vols baixo a l'estudi em fots una entrevista, un rato, Ostrell.
Això...
Perquè també pot servir
la còpula, a molta gent... La còpula, el divan.
Un divan.
Que pot servir a molta gent de
l'escolto sempre, jo, el divan, eh?
Hòstia. Molt bé.
Sí.
La còpula m'agrada perquè la vida, es fa els efectes especials se'ls fa ella mateixa. Sí. I això no ho feu. Això es veu molt poc, l'actual.
Vosaltres que sou locutors així d'èlit, no ho feu vosaltres, els efectes especials. La còpula sí. La còpula diu, passa un avió i... fa ella, encara vegades no ho feu, això.
Hi ha Xavi Solà i Sílvia Còpolo. Són els que es fan els... Bueno, ells mateixos amb la seva pròpia veu, doncs... Exacte, no cal tècnic.
Jo havia treballat amb la Sílvia Còpolo fa uns anys.
Ho sé.
Col·laborava el cap de setmana, quan feia el suplement el cap de setmana, Còpolo, jo hi anava a fer unes seccions allà.
I baixaves a Barcelona o feies...
Baixaves precisament a Barcelona. Em va costar molt de plegar, és molt insistent la Sílvia.
Sí.
No et deixa plegar, quan no, si ella no vol no et deixa, eh? Hòstia. Dic, Sílvia, però
jo vaig veure una vegada, perquè... quan encara no ens dirigíem la paraula, ni havia vingut a veure mai a teatre ni res, però jo vaig veure amb la Còpolo.
Ja has anat a veure
en
Peyu, ja?
Ara ja sí que hi he anat unes quantes.
Va costar ben bé 12 o 13 anys, però al final la va venir.
Sí. Doncs vaig pensar, aquest nano parla molt de pressa. Va ser la meva... que em vaig treure per primera vegada.
Més enllà de si t'agradava el que deia.
Sí,
no, m'és igual. Sí. Vaig pensar, hòstia, parla molt de pressa.
Sí.
Amb la Còpolo eres. Sí.
Mira. Ja fa anys que estem aquí fotent-li.
Gràcies per l'aplaudiment.
Començàvem.
Ja podíeu anar deixant lloc, doncs, eh?
Sí, exacte.
Sí, sí.
Pas
sí.
Al costat,
sí. Eh? Sí. Vull dir, a mi, vull dir, més m'heu de fer que dir queda't a casa, però no hi...
És veritat, que tu si t'ho diuen igual t'hi quedes. Sí, sí, sí. Vull dir que millor, millor que no. Escolta...
Tu, però veniu, veniu per Sant Jordi, que hi serem de veritat.
Oh, sí, hi serem.
Sí, sí. Que la Renaixença hi serem.
De fet,
també,
a les 11 ja hi sereu, perquè ja farem l'abraçada aquesta que fem.
Sí.
Que ja anirem escalfant l'ambient.
Hòstia, l'abraçada, que maco.
Tenim clar, tenim Ginestà, que vindran, tenim Joan Dausà, també vindrà.
Molt bé.
El Grasset, l'Empar Moliner, el Llàcer, la Judit Mascó, el Jordi González, la Marta Torné, el pare del Peyu, el pare del Fel, ah, no, que és mort.
El pare del Fel
és mort.
Ah, sí, és mort.
La meva mare potser sí que hi serà, no ho sé. Tots hi serem. Tots
hi serem allà.
Tots.
El Jordi Borda, tots. Sí.
Exacte.
Un senyor, sempre hi ha un senyor allà.
Som el puesto bo, eh? Som el puesto bo.
Sí.
Perquè les altres ràdios i mitjans de comunicació...
Amb Consell de Cent.
Clar, però és banda de sol o banda de sombra? És com els toros.
M'és igual, allà.
Allà ho tenim l'any passat?
Sí.
L'any passat
sí.
Ja ho vam fer. Allà?
Allà davant.
Bé. Allà mateix.
No m'agrada.
És un lloc de pas.
Sí, sí, passa sí, molta sí, gent. Sí, 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 sí.
Perquè allà ja és on venen els llibres, ja és on has d'anar.
Sí,
que,
sí, sí.
En canvi, hi ha altres mitjans que has d'anar expressament.
Jo el trobo horrorós, el lloc, però bueno, és igual.
No, està molt bé, el lloc. Doncs, està molt bé.
Doncs si tu ho trobes bé, ja està.
Està bé, està bé.
També el dia que t'agradi alguna cosa, també us treu i també ja et serà festa.
No
t'ha
mai res bé, hòstia. Déu, valora el que tens, hòstia.
Això sí.